Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Són les 10 i 5 minuts, acabem de parlar amb en Joan Anton Mates, amb l'expresident del Gremi d'Hostaleria. La reflexió que segurament la que es fa en molts establiments avui: es poden obrir les terrasses fins un 50%, aquest 50% per molts establiments no justifica els números, però molts establiments familiars segurament veuen amb això com a mínim l'oportunitat de dir: va, arrenquem i comencem d'una vegada i fem alguna cosa. Després vindria tota la derivada dels hotels, la derivada dels impostos, de les terrasses que es puguin obrir més o menys, i que hi hagi ajuntaments o disposicions que permetin ampliar-les més, i aleshores et topes amb l'espai físic que tens per poder-la ampliar, totes aquestes qüestions. Saludem la presidenta de la Federació d'Empresaris del Gran Penedès, Neus Lloberes. Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Quin any, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Ara, aquest matí anava a escriure un article per la revista Perspectiva, que és la revista de la FEC, de la Federació Empresarial, sí. I la darrera la vaig escriure, el darrer article, finals de febrer. En aquell moment ens lamentàvem de que s'havia anul·lat el mobile. Ara hauríem de dir: quedem-nos així.
Quedem-nos així.
Però és que, a més, en 15 dies va canviar el món. Increïble, eh?
Sí, sí. I ara, esclar, en aquesta situació suposo que, per una banda, ens hem d'agafar aquesta tímida reactivació que pot suposar, com a mínim, el saber que estan en la fase 1, ja es poden obrir terrasses, ja es poden començar a obrir comerços amb totes les restriccions de seguretat, però sense cita prèvia, perquè si no ens agafem això, malament rai, no?
Jo crec que totalment, eh? Com sabeu, des de la FEC hem lluitat molt perquè passéssim a fase 1, perquè, és clar, lo fàcil era posar-nos al mateix sac que l'àrea metropolitana, i és evident que l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès no és àrea metropolitana, raonablement, ni les xifres de malalts, ni les xifres de mortalitat, ni la mobilitat, no té res a veure. Per tant, hem insistit molt perquè, clar, un cop assegurada la salut, un cop estabilitzat el sistema sanitari, hem de vetllar perquè l'economia estigui congelada, però no se'ns enfonsi, no? I Sitges, precisament, és una població que tindrà una fluctuació molt important perquè té una part important de turisme. I, home, pues, si les xifres sanitàries ho permeten, per què no hem de començar a reactivar l'economia, no? I per això creiem que és molt positiu que hàgim entrat en fase 1, que és poquet, no és suficient, és molt justet, per, com dèieu molt bé, per les terrasses, però hem de començar a caminar perquè massa temps congelats, immòbils, no podem estar.
Des del punt de vista de la FEC, com s'han viscut aquests 2 mesos? I, sobretot, què és el que ha preocupat més? Hem d'entendre els petits empresaris, els autònoms, que són la majoria de treballadors i d'empreses de la comarca.
Què és el que més ens ha preocupat? Doncs la inseguretat jurídica, gairebé us diríem.
Vaja.
Perquè, sí, a veure, però molt ampli, eh? La situació és la que és, que hàgim hagut de tancar negocis i estar confinats és normal, és el que s'ha de fer quan hi ha una pandèmia, però el que no pot ser és que les ordres, la legislació arribi desordenada, endavant i enrere, a última hora, precipitada, incompleta, i això és el que ha passat. Jo crec que ara, un cop passat, hem estat molt positius i molt tranquils, però un cop passat s'ha de dir. Les situacions complicades, crec que hem d'exigir als governants que les gestionin amb ordre, amb previsió i, sobretot, amb seguretat, perquè els empresaris ja prou feina han tingut per aguantar, per intentar aguantar amb molta precarietat els seus negocis, com per haver d'estar al tanto de ara quina normativa, ara què fem, no? Recordeu que hi ha hagut aspectes molt importants, els 15 dies que es va estar tancat del tot. El diumenge, a les 12 de la nit, encara no sabien com fer-ho. Això no pot ser. Això per una banda. Després, el tema de la liquiditat. Es va fer molta propaganda de que sortien els ICOs, però hi ha hagut empreses que han estat gairebé 2 mesos per aconseguir els ICOs. I bé, jo crec que això és la preocupació més important que hem tingut, eh? La poca seguretat a l'hora de gestionar aquesta crisi per part dels governs i molt important la falta de liquiditat que han tingut les empreses.
Suposo que això hi afegiríem, senyora Lloberes, la impossibilitat de molts de poder cobrar els ERTOs.
Bueno, això ja és...
Que això és ha estat un altre drama, això, no?
A veure, que hi ha molts treballadors, jo diria pel que hem anat escoltant, que estan cobrant l'atur els treballadors que les empreses van acollir a l'ERTO la primera setmana, però és que jo diria que la segona setmana no ho estan cobrant, és a dir, hi ha gent que porten gairebé 2 mesos sense cobrar. Això és un escàndol, perquè és que a més això és una roda, que el treballador, que els treballadors que estan a l'ERTO, que són moltíssims, l'última xifra, tenien per força major 90.000 ERTOs a tot Catalunya, són molta gent, 600.000 treballadors, que aquesta gent no cobrin vol dir que no hi ha consum, vol dir que tot està aturat, vol dir, a més, evidentment, humanament, una situació molt, molt complicada. Això és inadmissible i això va en la mateixa línia del que us deia, la primera preocupació, la poca seguretat, la poca... Quan parlava d'inseguretat jurídica em referia a això en global, una gestió administrativa legal deficient de tota aquesta crisi sanitària. I això fa que la gent no cobri els ERTOs, cosa que és absolutament inacceptable, no?
Hi ha un dels titulars d'aquests dies que no sabem si cal matisar-lo molt o poc o fins a quin punt es té la certesa que això serà així. Aquell que assenyala que aproximadament un terç de les empreses es veuran obligades a tancar perquè no hauran pogut suportar això. Empreses, comerços, negocis... Va per aquí, això.
Això ens preocupa molt i ho hem estat dient molt, perquè l'estat d'alarma, aquestes setmanes de crisi, és important, no? Però les activitats hi són, estan aturades, en diem congelades per entendre-ho d'alguna manera, no? El que ens preocupa és ara el pas cap al retorn a l'activitat, perquè una cosa és que l'economia hagi estat aturada durant 2-3 mesos, o que desapareixin un grapat d'empreses d'aquesta economia, no? És molt diferent la cosa i, per tant, ara el tornar-hi és molt, molt important. I aquí hi ha un tema que ens preocupa molt, que creiem que està molt mal resolt i, sobretot, poblacions on el turisme té un paper important és molt, molt important. El tema de la flexibilitat dels ERTOs. Es va pactar que es flexibilitzaven i s'allargaven fins al 30 de juny. Això per restauració hotels és absolutament insuficient, perquè és impossible que el 30 de juny puguin recuperar el 100% la seva activitat. I això és un dels motius que pot fer que d'aquest sector tanquin establiments. Per tant, aquí hem de continuar insistint que aquesta flexibilització s'ha d'allargar més enllà del 30 de juny perquè aquest sector no ho pot, és impossible fer aquest pas en tan poc temps.
Home, hem d'entendre que gairebé s'hauria d'allargar un mes més, com a mínim.
Com a mínim, és a dir, de fet el sector parlava de poder anar fent flexiblement fins a final d'any. És a dir, que aquests ERTOs tinguessin una flexibilitat, que no vol dir per anar incorporant activitat i gent mica en mica durant bastants mesos. A veure, un mes segur, però vosaltres creieu que aquest any, tal com està la cosa, com estan les fronteres, 31 de juliol haurem pogut recuperar l'activitat? I no som experts, però jo crec que és obvi que és impossible. S'ha d'allargar alguns mesos més, segur. Si no, hauran de tancar molta gent d'aquest sector.
A hores d'ara, qui s'està recuperant millor? La construcció?
Jo diria que la indústria.
La indústria.
A veure, la construcció i indústria penso que han aturat les seves activitats. No del tot, hi ha hagut... parcialment, hi ha hagut una activitat parcial, però penso que s'estan recuperant i estan recuperant l'activitat de manera progressiva. Penso que són les dues, indústria i construcció, les que millor se'n sortiran en quant a rapidesa d'aquesta situació. Tot el que té a veure amb comerç, turisme, restauració ho tindrà bastant més complicat. I després hi ha sectors que sí que tenen una situació molt complicada, que és l'automoció. Sí que és indústria, estem parlant d'indústria, però són sectors que en aquests moments estan en una situació d'aturada per la crisi sanitària, però també de repensada pel que fa al sector i això pot portar canvis importants. I com sabeu, Catalunya és una part important de la indústria, l'automoció.
De tot això que està passant, qui en pot sortir millor, una empresa gran o una empresa petita?
Veure, les empreses molt petites, que la majoria del nostre país són empreses molt petitetes, poden tenir dificultats. Per què? Perquè no tenen un finançament propi, no són prou robustes en molts casos per poder aguantar. Hem vist com hi ha hagut moltes dificultats per accedir a crèdits, i és clar, si no tens diners per pagar els teus proveïdors, per pagar els teus lloguers, l'empresa acaba ensorrant-se. Des d'aquest punt de vista, les empreses una mica més grans s'ho poden tenir més fàcil. Jo diria que les que estan patint més són els autònoms i les empreses molt petites, perquè tenen menys musculatura. Les empreses potser mitjanetes, catalanes i empreses grans són les que estan aguantant millor perquè tenen més musculatura.
Perquè, és clar, com s'han portat les institucions i com s'han portat els bancs, i si ens escolta un autònom o una autònoma o una petita empresa i li pugui dir a la presidenta de la federació, escolti'm, val la pena que ara m'endeuti, val la pena que demani un crèdit ara al banc, què faig?
A veure, jo crec que el que és absolutament no recomanable és entrar en una espiral d'impagaments, perquè això et fa impossible després recuperar l'activitat. És a dir, allò de dir, vinga, ara no faig res, impago això, impago allò altre, malament, perquè se't fa una bola que és molt difícil després de sortir-te. Jo crec que sí que és un bon moment per intentar accedir als crèdits ICO, crec que ara en surt una nova línia, estan molt bé de preu, estan avalats per l'Estat i, per tant, penso que si tenim necessitat de liquiditat, veient, evidentment, que hi ha una possibilitat de recuperació, ho hem de fer abans d'entrar en una espiral d'impagaments. Per tant, hi ha moltes ajudes. Jo crec que, sobretot, el que no hem de perdre és l'optimisme. L'empresari, per naturalesa, i l'emprenedor és optimista. Si deixa de ser-ho, malament rai. I fer un canvi de les previsions d'aquest any, però sobretot mirar la manera d'aguantar, per tant, mirar quines ajudes hi ha, mirar quina possibilitat de préstecs hi ha, jo crec que sí que val la pena.
Què haurien de fer les institucions?
Com deia abans, fer-ho més fàcil a les empreses, fer-ho més fàcil.
Vaja.
Totalment. I parlo de totes, és a dir, que ningú es pensi que ara critico un govern o un altre, tots de tots els colors han fet el mateix error. Primer,
per què és tan difícil?
Això és el que no entenc. Tenim una administració molt gran i, en canvi, ha costat molt. Primer, la falta de previsió. Com pot ser que ens enganxés sense material, sense recursos, res preparat, això? Clar, algú havia de preveure per què no es va fer això. Però un cop arribat aquí, com pot ser que un país com Espanya, un dels països importants del món, tingui tantes dificultats per legislar-la amb seguretat, per gestionar una crisi així amb seguretat, amb una línia clara, sense entrebancs, aconseguir els materials necessaris. Tot això no ha ajudat gens a les empreses. I per tant, jo crec que aquí hem de replantejar-nos això i ser més exigents amb les administracions públiques i amb els dirigents, perquè penso que una situació així no es pot tornar a produir.
Teniu la sensació que quan això passi, si és que es pot fer servir aquest terme, la recuperació serà molt ràpida?
Sí, jo crec que ens hem de mentalitzar ràpidament de que hem d'aprendre a conviure durant un temps amb aquest virus. És a dir, aquest virus no ha de ser igual a no hi ha activitat. Durant els propers mesos aquest virus no desapareixerà, per tant el que no podem és deixar aparcar-ho tot. Crec que ara, mica a mica, hem d'anar recuperant les activitats totes en general, amb totes les precaucions que ara ja, afortunadament, es troben mascaretes, es troben materials desinfectants, és a dir, podem adaptar molt bé les nostres activitats a una situació de convivència amb un Covid i durant uns mesos bastant llargs intentar recuperar l'activitat adaptada a aquesta nova situació. És evident que tant tractaments com les vacunes tardaran encara temps a venir, però haurem d'aprendre a conviure amb un virus durant un temps. Però això ha d'estar renyit amb que les activitats puguin continuar. Per tant, les empreses han de continuar treballant molt, com sempre hem fet, adaptant-se, sent àgils, és a dir, jo crec que ser àgil és bàsic, innovant, i a partir d'aquí ser optimistes i tirar endavant.
Dins d'aquest panorama, no sé si d'alguna manera, és clar, l'optimisme es pot encomanar molt o no davant les necessitats que comentava fa un moment Neus Lloberes, que tenen moltes empreses. Jo no sé si teniu la sensació que molts empresaris diuen no, sí, està molt bé el discurs i les paraules i aquesta necessitat que tenim tots d'alguna manera de compartir optimisme i d'injectar-nos optimisme, però en la vida real la situació encara s'ha de desbloquejar en molts àmbits.
Totalment, és a dir, no vull trivialitzar perquè hi ha molta gent que ho està passant molt malament, és a dir, no vol dir això, vinga va, que s'ha acabat i endavant i no sigueu optimistes a tota costa. No és això, És a dir, és inacceptable, com he dit abans, que no estiguin arribant els préstecs ICO, que la gent no estigui cobrant l'atur. Tot això és una desgràcia i és inacceptable i s'hauria d'haver gestionat millor. Ara, va, dic això, jo crec que ara tots estem, i això és el que jo volia expressar, estem tots molt mentalitzats, perquè és bo que sigui així, en què estem en una crisi, que hem de ser molt curosos, que hem d'intentar mantenir-nos a casa, i això és així. Però crec que això ara hem de començar a fer, hem de fer ja el pas d'acord. Això és així, però ara la pandèmia està controlada. Mentre tinguem una actitud adequada i no fem bestieses, la pandèmia està controlada, però ara intentem això compaginar-ho amb reactivar l'economia, perquè si no en tindrem dos de problemes. L'estat del... I aquí enllaço amb unes afirmacions, crec, poc encertades que s'han estat fent durant aquesta pandèmia. El voler dir, què voleu? Salut o economia? Aquest discurs no és bo. Aquest discurs no és adequat. La salut, evidentment, sempre ha de ser el primer, perquè si no tens salut no sabés res. Però no podem deixar ensorrar l'economia.
Aquest discurs perquè... té un punt de perversió, aquest discurs,
Home, és terrible. Sense una economia sana no hi ha societat del benestar. Jo crec que això tots ho sabem. Necessitem un món empresarial fort perquè es paguin els impostos i perquè la gent tingui feina i pugui funcionar tot i puguem tenir uns bons serveis socials, uns bons serveis sanitaris, uns bons serveis d'ensenyament, però l'economia ha de funcionar. Per tant, ara que tenim controlada la pandèmia, estabilitzada, no curada, però estabilitzada, obrim els ulls a intentar recuperar l'activitat econòmica, perquè no podem aguantar més mesos amb inactivitat. Hem de fer activitat econòmica convivint amb el coronavirus, i això és el que hem de mentalitzar.
La Federació ha obert una campanya que es titula Qui d'aquí. Segurament molts dels oients han escoltat la falca publicitària que apela al que és, diguem-ne, un clam dels darrers dies, que és el valor del comerç local. No sé si després d'aquesta pandèmia també canviarà d'alguna manera la forma d'acostar-nos al comerç local o la forma de valoritzar-lo respecte a la competència enorme de la compra online i de les grans multinacionals.
Sí, per descomptat, és que jo crec que aquesta pandèmia ens ha fet veure la necessitat de tornar a buscar el consum de proximitat, però no només en quant al comerç. Jo aquí, la campanya Qui d'aquí va una miqueta més enllà del comerç. El comerç també, i la campanya Qui d'aquí apela al comerç, però a les relacions comercials de proximitat. És a dir, les empreses del nostre territori i de l'àmbit de la FEC, que és l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, tenen molts proveïdors i clients de molt lluny. Intentem teixir unes xarxes empresarials de proximitat a nivell empresarial. És a dir, si una empresa necessita... pneumàtics, en lloc d'anar-los a buscar a la Xina, compra'ls al veí, no? Per què? Pues, molt més sostenible, t'estalviaràs, he dit un exemple molt tonto, perquè no es van a comprar pneumàtics a la Xina, segurament, però per entendre's, t'estalviaràs el transport, tindràs més qualitat, el tindràs molt més a mà, serà molt més flexible. Doncs les relacions comercials de proximitat són absolutament positives, i s'ha vist ara, amb les dificultats que hi ha hagut per trobar mascaretes. Busquem el teixit empresarial de proximitat. I això és el que vol fer l'Aquí d'aquí. Primer, que es coneguin els empresaris, les empreses, els autònoms del territori i que busquin la manera de buscar complicitats. I també que a través d'això descobreixin oportunitats. Perquè l'Aquí d'aquí té un contact place on hi ha demandes i ofertes. Les demandes, en molts casos, poden fer obrir els ulls a un empresari. Ostres, això és demanda. doncs per què no, jo també ho podria fer, això. Doncs vinga, obre una nova línia de negoci. Per qui va la cosa?
Suposo que les empreses de serveis també han tingut problemes greus aquesta crisi, no?
Sí, però les empreses de serveis, tots els que són serveis empresarials, sí, s'han han passat molt al teletreball, i per tant s'han adaptat, i déu-n'hi-do lo ràpid que s'han adaptat i el bon servei que han donat en forma de teletreball.
Problema d'un empresari o d'un petit comerç, el lloguer. Què es pot fer amb els lloguers, presidenta?
Els lloguers és una de les despeses que més preocupa els botiguers, els autònoms, els petits empresaris. Els ajuntaments estan traient moltes ajudes, moltes línies, com a primera administració que precisament detecta, no?, les dificultats més greus que tenen la seva gent. Però el lloguer, des de la FEC, aconsellem totalment. No anem a l'impagament directe, sinó intentem renegociar el lloguer amb el propietari. Per què? En la majoria de casos això ha donat bons resultats. S'han pogut renegociar molts lloguers, aplaçar, fer moratòries, i aquesta és la bona manera. Perquè no pensem sempre en el llogater com a les grans empreses impersonals. Hi ha molts llogaters que són gent jubilada per les quals el lloguer és l'única font d'ingressos que tenen en molts casos, no? Per tant, quan entrem en una cadena d'impagaments, això és molt negatiu per l'economia. Per tant, els lloguers, des de la FEC, recomanem molt, molt, molt renegociar amb els propietaris, perquè majoritàriament s'han accedit a fer moratòries o plans de pagament.
En altres àmbits, algú ho ha posat sobre la taula, no sé si pot ser el cas de la comarca o no, els fons voltor estan per aquí esperant que algú... que algú li vagin pitjor les coses, que algú es desagni?
Sí, sempre hi són. Però ja et dic, tornant al concepte aquí d'aquí, no?, de la campanya, no? Jo crec que hi ha prou material i prou coneixement, prou fortalesa, prou capacitat a la comarca per reorientar-ho i fer coses molt interessants dintre de la comarca. En compte que tenim molt de coneixement, tenim la universitat, tenim empreses molt potents, tenim gent molt preparada, doncs no ens deixem espantar per aquestes amenaces. Ja som prou forts i, per tant, segur que si treballem junts, sobretot, serem capaços de sortir-nos d'aquesta. És a dir, no hem de pensar en què haurem de tancar, hem de pensar en què ens en sortirem.
10 i 27 minuts, us plantejo per acabar, perquè avui les converses han vingut així i arran també d'un dels temes d'aquests darrers dies, d'un dels temes més de controvèrsia dels darrers dies. Alguna reflexió sobre el projecte de l'autòdrom?
No tinc, de veritat, jo no em callo mai, però no tinc prou informació per opinar. M'has de documentar bé, però ara mateix no tinc prou informació per opinar, de veritat. Ja sabeu que em tiro a la piscina i opino sobretot, però com que no sé exactament, no tinc tota la informació a mà, prefereixo no dir res.
Doncs vinga, l'última. Les reflexions o les lliçons que cregui la presidenta de la Federació d'Empresaris del Gran Penedès que en podem treure d'aquesta crisi?
Totalment. Jo crec que ens hem de replantejar el món, per dir-ho d'alguna manera. Crec que aquesta crisi ens ha fet veure que no érem tan potents com ens pensàvem. Vam ser incapaços a finals del 2019 d'arribar a un acord de mínims per frenar el col·lapse climàtic, una amenaça absolutament real, demostrada, i vam ser incapaços de prendre petites mesures per frenar-ho, i al cap d'uns mesos un virus ha fet aturar tota l'economia mundial. Home, si això no és per pensar-s'ho, jo crec que això ens ho hem de rumiar, hem de canviar els paràmetres mundials, crec que això ens ha de fer veure que és absolutament importantíssim actuar contra aquesta amenaça de la crisi, del col·lapse climàtic, i a veure si aquest fet ens fa reaccionar. Jo confio en que aquest fet tan excepcional que ha succeït, que no ens esperàvem ni ens hauríem imaginat de cap manera, ens fa veure que som dèbils i que, per tant, no podem jugar amb la naturalesa, que si no tenim entorn no tenim res. És a dir, hem hagut d'estar tancats a casa, per aquest cas per un virus, però quan el clima, quan l'entorn sigui infumable, haurem d'estar sempre tancats a casa. Doncs això jo crec que ens ha de fer reflexionar i canviar els objectius de les nostres vides a nivell personal i també a nivell dels països i de les empreses.
Ens quedem amb aquesta reflexió. Neus Lloberes, gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu-siau. Bon dia. Ja.